Tot costa.
El Barça no només ha esquivat el PSG als vuitens de final, sinó que ha anat a parar la banda extra suau del quadre de la Champions. El camí cap a Budapest és, doncs, immillorable. Ara caldrà que l'equip apugi el nivell per assolir les expectatives.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 27 de febrer de 2026, el dia que des de la seu de la UEFA Nyon hem tingut bones notícies. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Com a mínim, bones notícies avui. Bon sorteig sobre el paper. Ara falta fer-ho real al camp perquè el Barça ha evitat el PSG i s'enfrontarà al Newcastle als vuitens de la Champions. I no només això, sinó que el Bayern, el City, el Chelsea, el Liverpool i el Madrid també van per l'altra banda del quadre i no s'hi trobarien fins a una hipotètica final. Això sí, a semifinals, el Barça es trobaria a l'Arsenal com a rival més potent. L'anada jugarà el dimarts 10 de març a les 9 a Anglaterra, la tornada el dimecres 18 a 3:15. Això fa que l'Atlètic Club de Bilbao-Barça de Lliga es disputi finalment dissabte 7 de març a les 9 i que es confirmi l'horari del dia de les eleccions. El Barça-Sevilla jugarà el diumenge 15 de març a 4:15 de la tarda.
De seguida amb el Ramon Salmurri, que ha estat aquest migdia a Nyon, el repàs exhaustiu d'aquest bon sorteig pels interessos del Barça.
L'Atleti de Madrid jugarà contra el Tottenham i si passa jugarà contra el Barça quarts, el Madrid contra el City. En aquests vuitens, Guardiola tornarà a visitar el Bernabéu, un clàssic de cada any.
El quadre del Madrid, després en parlarem, és l'autèntic infern.
Sí. Abans, però, a la Lliga, el Barça rep demà 4:15 de la tarda al Villarreal. És baixa per aquest partit Gerard Martín per sanció i de seguida també després sentirem Hansi Flick parlant-ne. L'Espanyol, en el seu cas, juga contra l'Elx aquest cap de setmana. De fet, l'Espanyol vol incorporar a l'Eix Febas quan acabi contracte final de temporada. El lleidatà, de 30 anys, acaba contracte, com dèiem, i veuria amb bons ulls venir a Barcelona després d'haver jugat 3 temporades a l'Elx. Diumenge probablement serà titular en aquest partit, on aquesta temporada només s'ha perdut un partit i va ser per sanció.
De fet, a ells ja sabien que l'Eix Febas no continuaria perquè no havia volgut renovar el seu contracte. El que no se sabia és on aniria a parar, i avui el Sergi Andreu ens explicarà que tot apunta que serà a l'Espanyol i seria, evidentment, una molt bona incorporació pel mig del camp blanc i blau.
I el Girona, que és un habitual dels divendres i dels dilluns, aquesta setmana juga en el teu horari preferit, diumenge a 9 del vespre. Rep diumenge el Celta de Vigo.
Al Girona li han concedit un diumenge a les 9 al Barça perquè li caigui un partit a les 9 ha hagut de mediar la UEFA. Si no, de què, Moreno?
Cal veure si els gironins prefereixen diumenge a les 9 o el seu horari habitual dels diumenges, que és a les 2 de la tarda.
Potser ja s'hi han acostumat, però el Solà crec que ens va dir que no li barrufava gaire el tema de jugar al migdia, que no podia dinar, etc.
Pues que a les 9
sobretot
acabes...
fora de casa era absolutament
reaci. Això és veritat. Però aquest partit és a Montilivi. I la Fiscalia ha valorat la denúncia contra Joan Laporta per presumptes irregularitats a la gestió del Barça i considera que l'Audiència Nacional no és competent en aquest cas. Planteja reenviar-la a un jutjat de Barcelona. Per tant, veurem qui acaba jutjant aquesta situació, si s'admet a tràmit la denúncia, que de moment no ha estat així.
És a dir, la Fiscalia diu que no, però falta veure què hi diu el jutge, que al
exactament.
Final... Exactament.
El jutge li va traslladar l'expedient a la Fiscalia i ells han dit...
Falta veure què
diu... Jo crec
que
nosaltres no ho hem de jutjar.
A veure què diu el bar, diguéssim.
Exacte. En bàsquet, Dani García és el nou jugador del Hayopos Lleida. El base mataroní arriba cedit per l'UCAM Múrcia fins a final de temporada. I el bàsquet Girona ha renovat una temporada més el pivot bosnià Nikola Maric. A la Lliga...
Avui ja hem escoltat, per cert, les primeres paraules de Jabari Parker com a jugador de la penya. Les escoltarem després amb la Míriam Guàrdia. i no us perdeu la reacció de Mario Gessonia, el jugador del Madrid, als xiulets que va rebre Sergio Scariolo ahir al Movistar Arena, a la pista del Madrid. Val bastant la pena.
A la Lliga Asobal, el Granollers acaba de començar el seu partit davant l'Osca en partit de la 19a jornada. El tercer s'enfronta al desè a la classificació. Ara mateix, de fet, perd per 1-2. Vaja, és que acaba de començar el partit i som al minut 2 d'aquest partit. I a la Lliga de Futbol Sala, avui hi ha dos partits pels dos equips catalans, corresponents a la jornada 20. El Noia Indústries Santa Coloma a les 8 del vespre i el Barça Còrdoba a 9:15 del vespre. I acabem amb motor. Marco Bezzecchi ha marcat el millor temps de la primera jornada del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, que dona, ja ho sabeu, inicia la temporada de motociclisme. Marc Márquez, segon, a 4 dècimes de l'italià. La cursa sprint demà a les 9 del matí en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Amb el Damià Aguilar al capdavant, que serà qui ens analitzarà aquests primers entrenaments lliures d'avui al tram final del Tot Costa. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Després del sorteig de Champions, veieu el Barça amb més possibilitats de guanyar la competició? Sí o no, les mateixes. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Bernat Soler, bona tarda.
Molt bona tarda.
I enhorabona.
Igualment.
Les 9,
ens congratulem mútuament, perquè per fi el Barça jugarà un partit a una hora decent.
La Superliga no, però un partit a les 9.
Jo m'he fet amic de Seferinho, també, com la porta.
Mira, que normalment a fora de casa no vinc, però aquell dia jo crec que podríem fer una rua des d'aquí fins a Sant Mamés per celebrar-ho.
Jo no sé si estaré preparat per fer la narració d'un partit amb llum de
artificial. Però a canvi, perquè no podeu tenir-ho tot...
Ens han boicotejat la tornada del Newcastle.
El Barça Newcastle al Camp Nou el tens amb llum de dia, potser. Sí, sí. No sé si aquelles èpoques...
Al principi sí, sí, però després ja s'acaba. Però sí, és... En fi, perquè no ens emocionem gaire.
Exacte, perquè veieu.
Aquí al Tot Costa, com sempre, hem estat molt de xeferí i la seva acció ha obligat Tebas a canviar-nos per un partit que era un 4:15 per un que era les 9, i només per això hi ha gent que ja som feliços. La Superliga no serà, però això sí. Lady Gemarrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Terra Marinera, el sorteig del Madrid.
No, molt bé tot.
Tot bé, eh?
Molt bé tot.
Ha quedat una bona tarda.
Fàcil, sembla molt fàcil.
Sí, però, però ha de sortir algú del Madrid i dir allò
de... És un camp de mines.
Para ganar la Champions hay que jugar contra los mejores, que és mentida. Però en aquest cas seria el
un
cas
camp de mines.
Del Madrid. Senyor Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre, sí.
Ui, aquesta
pausa. Té un rival... No, és que estava mirant la tele.
Ah, molt bé.
Un rival conocido pel Real Madrid,
cert,
que diria Piqué.
Sí, és veritat, ben vist.
I t'he de dir que vés amb compte, perquè és cert que han canviat l'horari, però ara acaben de tornar a canviar horaris.
Mira, just ho estava veient. Han canviat. El Barça no, tranquils, tots tranquils. El Barça continua dissabte a les 9 del vespre, però a canvi de posar el dissabte a les 9 del vespre, inicialment havien posat el Celta Madrid el diumenge a 4:15. Ho han canviat. El Madrid jugarà divendres a les 9 del vespre.
A Vigo.
Recordem que, a més...
Perquè tingui una mica més
d'escans. Imagino com ha anat això.
El Madrid, quan ha vist que li tocava diumenge, ha posat el crit al cel, i haig de dir que amb raó. Perquè el Madrid aquella setmana anterior, no, vaja, és la setmana vinent, té copa, cony.
No té copa.
Però has de protegir.
Ha sortit guanyant el doble, perquè n'ha acabat jugant 2 dies abans.
Sí, però guanyant no. Si és que hauria de ser així, sempre que
es pugui... Perquè per fer això pots ficar... Ah, no, perquè el Barça sí que té partit.
Clar.
No anava a dir, pots ficar el Barça divendres.
Sí, però jugar dimarts i divendres.
Però una cosa, tota la vida moderna, quan els equips de la Lliga Espanyola jugaven competició europea, jugaven dissabte. Ara, de sobte, es van inventar això de forçar a jugar diumenge, si juguen a casa, tornar al partit el dimecres...
Deixa'm que et digui que en el cas del Barça, per exemple, el dia de les eleccions ho ha demanat ell. Vull dir que jo, en condicions normals, hauria dit, escolti, això no ha de ser així.
Jo, en aquest sentit, per exemple, no entenc com Flick ho ha permès. És a dir, el Barça ha de prioritzar, l'equip de futbol ha de prioritzar el seu descans, i és molt millor que jugui dissabte que no diumenge.
Bé, en fi, mentre no ens toquin, avisa'n, Sònia, si hi ha alguna novetat respecte a l'Atlètic Barça, si la resta que vagin canviant, així com que també et dic que fer horaris per haver-los d'acabar canviant.
I qui jugava el divendres?
És que ara tinc el dubte de qui jugava. Estava mirant qui juga diumenge ara 4:45, és el Getafe Betis, no sé si era aquest partit. Ara ho mirarem, perquè s'havia informat prèviament.
És evident que hi ha una queixa al Madrid.
Sí, és evident.
Però hi ha raó, en aquest cas, amb tota la raó del món.
Aquí també hi ha hagut un problema, que no sé si això la gent hi pensa gaire, que és per què publiques uns horaris...
Que saps que hauràs de
saber de canviar. Vull dir...
Totalment d'acord.
Fins i tot pels aficionats, que agafen viatges...
Sí.
S'organitzen el cap de setmana.
I per nosaltres, no? El diari La Productora portava cada 3 dies, ja se sap, a l'Atlètic de... Agafo vols per Bilbao, que no, fins divendres, impossible.
En fi, una mostra més de la impecable organització de la Lliga. També et dic que els que no juguen competicions europees deuen pensar, home, si tenim amb temps, però clar, si al final els acaben canviant, tampoc serveix de gran cosa. Abans d'arrencar, deixeu-me dir que l'estimat i recordat Dani Badia ha estat distingit avui per la Parella de Lleida amb la medalla al mèrit esportiu, evidentment a títol pòstum. Recordem, enyorem el Dani i agraïm gestos com aquest, en aquest cas procedent de la Paella, que ens fan tenir-lo una mica més a prop ara que el trobem a faltar. I dit això, avui és divendres i abans d'arrencar és obligat fer això.
La tutoria, pista número 1.
Avui parlem d'un futbolista que es va retirar l'any 2016. Qui és?
Parlem d'un futbolista retirat l'any 2016. Bernat?
No és Messi. No és Messi.
Molt bé.
No ni idea, ni idea.
Mai serà Messi, no? El protagonista d'aquesta secció.
L'últim dia. Sí, quan diguin... És l'últim dia d'aquesta secció.
No ho ha estat mai?
Serà Messi.
Ara tinc dubtes de si no va ser un dia.
Jo crec que no.
Bé, en fi, que de moment no envia a ningú. D'aquí una estona les següents pistes per trobar el protagonista d'avui, que en el cas d'avui ja sabeu que aquesta temporada a vegades busquem partits clubs. Avui parlem d'un futbolista o d'una futbolista. I dit això, hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
No sé si tens la sensació que no es pot dir res que surti del guió.
Quan no deia res és perquè no deia res, ara que dic alguna cosa, i poc. Sembla que no vegis la que es lia, però bueno, sé molt bé com funciona això i tinc la consciència molt tranquil·la. Crec que no hi ha ningú més culer que jo.
Tot costa una dècada.
Mira, ara aquest recordatori del dia que vam entrevistar Carles Puyol, ara ja fa uns quants anys, m'ha fet pensar en una entrevista en un podcast de Mario Suárez amb Diego Costa, l'exdavanter de l'Atlètic de Madrid, que explica com era la seva relació amb els centrals dels equips rivals. I diu que jugar contra Pepe i Sergio Ramos era... Vaja, una autèntica tortura, però que a ell li molava, i que en canvi el treia de polleguera que Puyol i Piqué, diu, me pegaven i me pedían perdón, i jo les decía, que no, hòstia, que no me pidas perdón. Perdoneu per l'exabrupte, però és com ho explicava Diego Costa, m'ha fet pensar que bones persones eren els centrals del millor Barça de la història. I ara sí, dit això, entrem en matèria Champions.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sintonia de la Champions, que avui sona encara més alegre del que és habitual. Ja sabeu que és una música que ens encanta, que ens encigala, però és que ara ho dèiem, avui a Nyon hi han hagut grans notícies pel Barça, que després, evidentment, caldrà confirmar sobre el terreny de joc, però és indiscutible que és difícil que un sorteig et surti més rodó del que li ha sortit d'aquest migdia al Barça. Allà a Nyon hi teníem el talismà de la redacció d'esports de Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda, m'agrada que ho reconeguis.
Home, algun mèrit t'hem de trobar i aquest, sens dubte, que el tens.
Li ha costat escalfar-se, perquè és veritat que els primers anys recordar que tornava sempre amb un Bayern.
Sí,
però últimament, l'any passat ja va estar bé.
Ja sí, però ja no fallo, eh? Ja no fallo. Soc bastant garantia d'èxit, eh? A veure, expliquem-ho tot, perquè bàsicament el Barça avui afrontava aquest sorteig amb la disjuntiva de o Paris Saint-Germain o Newcastle, i ja la primera li ha tocat al Newcastle, que òbviament és un rival complicat, però segurament no té res a veure amb el Paris Saint-Germain. I a més, no només això, sinó que a més el Barça va, entre cometes, per la part neta del quadre, perquè en uns hipotètics quarts de final, per exemple, s'enfrontaria al guanyador de l'Atlético de Madrid, Tottenham. L'Arsenal es dibuixa a l'horitzó de les semifinals, però penseu que el Barça deixa a l'altre costat del quadre, per tant, només li podrien tocar en una final PSG, Chelsea, Liverpool, Madrid, City i Bayern. Per tant, un sorteig pràcticament rodó pel
Barça. Us dèiem a l'inici, i és molt heavy, 31 Copes d'Europa a una banda del quadre, 5 a l'altra. Naturalment, les 5 corresponen al Barça. No hi ha cap més campió d'Europa en la banda del quadre blaugrana, que no vol dir res, perquè l'Arsenal no és campió d'Europa i passa per ser un dels favorits, però la història sí que la reflecteix aquesta estadística.
I si ho vols encara un detallet menor, però que també no forma part del sorteig en si, però que també somriu al Barça, és l'horari d'aquesta eliminatòria, l'anada el dimarts dia 10 a les 9 de la nit, la tornada el dia 18 a 3 quarts de 7 del vespre. Dic que això afavoreix el Barça perquè recordem-ho que d'això penjava també l'horari del partit contra el Sevilla, que sí, finalment no s'haurà de modificar, i per tant les eleccions del dia 15 seran finalment en dia de partit.
I a més és allò que es coneix com eliminatòria llarga, que per tant tens més descans.
Sí, i el Barça sabem que no podrà comptar amb Frenkie de Jong. També el Newcastle arriba amb les seves baixes. En aquest cas, per exemple, Char no estarà disponible, Libramento arriba amb dubte i Bruno Guimaraes també està descartat.
Aquesta,
però
sí que és important. En el seu univers equiparable tranquil·lament a l'absència de Frenkie de Jong al Barça, el cap i casal del mig del camp de l'equip del Newcastle.
T'ho ha fet tot clavat, Costa, exceptuant, des del teu punt de vista, que sí, el partit de tornada, Salmo, ja per arrodonir-ho, ens el podies haver posat a les 9 del vespre, perquè és horari de tarda, el Barça-Newcastle al Camp Nou.
Sí, el que passa és que us he donat un dia de festa. O sigui, aquell dia no tindreu tot, Costa, sí, i per tant podreu estar tranquils.
Sí, abans que fer festa, preferim que els partits grans es juguin en horaris descents i no en horari de vespreig, com serà aquest Barça
3 quarts de 7
Newcastle, però vaja.
Jo tinc una consulta a fer-te, Costa, perquè l'any passat vaig venir al sorteig a Nyon i en acabar el sorteig vas dir el Barça està classificat per les semifinals de la Champions. Avui, a aquesta hora, pots fer la mateixa afirmació?
No amb la mateixa contundència, però si fa, no fa. Sí, sí.
Bé.
Li agrada arriscar.
Sí, però,
escolta, en positiu o en negatiu, això sí que ho té.
Sí, no, però
s'ha de reconèixer que té el crèdit de la temporada passada.
És fàcil, jo crec que el Barça eliminarà el Newcastle i l'Atlètic de Madrid em genera més respecte del que em generava el Dortmund l'any passat.
L'Atlètic de Madrid o el Tottenham, cal veure qui passa en aquella eliminatòria també, jo vull veure.
El Tottenham està a punt de baixar a segona.
Bé, sí, però jo vull veure.
Un detallet, si és l'Atlètic de Madrid, 3 dies després de la tornada, d'aquests hipotètics quarts de final amb l'Atlètic de Madrid, és la final de Copa. Ho dic perquè Barça i Atlètic de Madrid s'estan jugant una plaça. Sí, sí. 3 dies després serà un títol I vaja, no sé, tot condiciona, tot condiciona.
Bé, aquí ja, si de cas ja hi arribarem, sí, per no perdre'ns en creuaments de quadres i encara pitjor, un creuament amb la Copa del Rei, si som a quarts i som a la final de Copa, que jo en tinc més aviat pocs dubtes, ja en parlarem. Entenc que l'expedició blaugrana fent mans i mànigues per dissimular la satisfacció, eh?
Clarament, sí, sí. De fet, he pogut veure alguna cara de just quan havia acabat el sorteig, home, que evidenciaven que respirava una mica més tranquil perquè insisteixo, no és només ja aquesta disjuntiva Newcastle a Paris Saint-Germain, sinó que deixes a l'altra banda del quadre segurament tots els equips més potents i més complicats.
Històricament, la Premier sempre és una liga competitiva, d'intensitat, pero nosotros lo que tenemos que jugar a nuestro estilo, tener balón, control, que es lo que Barça siempre, cuando suele ser así, contundente a nivel defensivo, ofensivo, siempre tiene posibilidades de ganar a cualquiera, pero nosotros a partir de aquí hay que afrontar y esperar, porque creo que el momento para nosotros ahora es jugar mañana, que es el más importante para nosotros de la Liga y Villarreal, y cuando llegue el momento de jugar contra Newcastle, seguramente el equipo se preparará, estaremos bien y ya veremos.
Aquesta és una reflexió de Deco, el director esportiu, quan li demanaven pel joc físic de la Premier. Perquè, diguem-ne que si hi ha algun interrogant que pot acompanyar el Barça en aquesta eliminatòria contra el Newcastle, és l'estat físic de l'equip, que arrossega problemes de lesions, que hi ha futbolistes que porten molta tralla a sobre, i clar, el Newcastle, el que segur que et planteja, i això ja ho vam viure al mes de setembre, amb la victòria del Barça a Anglaterra contra el Newcastle 1-2, és un duel físic, és un partit d'alta intensitat i de moltes revolucions. I en aquest sentit, Deco deia que no tenia preocupació. I hi ha un segon element, que és que, a més, la tornada la tens al Camp Nou, que, per cert, si és, diguem-ne, seria l'única tornada d'aquesta Champions que el Barça té a casa. En aquest sentit, Deco sí que volia enviar un missatge al vestidor fent memòria, recordant que, per exemple, dimarts tenen la tornada contra l'Atlètic de Madrid, però a l'anada s'han complicat excessivament la vida i que, per tant, el fet de tenir la tornada a casa no vol dir que et puguis relaxar a l'anada.
Siempre es bueno, desde que hagas un partido serio en el primer partido, o sea, no nos puede pasar lo que nos pasó, por ejemplo, en la eliminatoria de Copa contra Atlético, porque te ponen las cosas más difíciles, o sea, martes era mucho más difícil revertir un 4-0, entonces en muchos momentos se han revertido seguramente el histórico PSG, pero se pregunta a los jugadores, antes no pensaba ir ahí a sufrir 4-5 goles. Es encarar los partidos con seriedad, todos, intentar dar el máximo y nada, yo creo que el equipo puede soñar y aspirar, pero hay que trabajar mucho.
Molt bé, doncs Deco prudent, com no pot ser d'una altra manera. Salmo, del sorteig estrictament, alguna cosa més?
No, res més, que com et deia, el Barça avui surt força satisfet d'aquest dia de sorteig a Nyon.
De seguida tornarem amb el Salmo, que té altres informacions, però ara que ja hem analitzat, hem repassat el rival de vuitens, el quadre de futur, fins i tot amb el calendari del Barça, Bernat, Gemma, Ferran, jo no sé si es pot fer una altra anàlisi que el Barça... Ara veurem què passa al camp, però que al Barça li han vingut totes de cara avui, aquest migdia.
Bé, jo crec que es pot fer una anàlisi una mica més prudent que el que estic notant des de les 12 del migdia.
Però ningú està dient que... Bé,
jo he sentit gent mirant bitllets per Budapest.
Home, no. Això potser sí que és molt optimista. Bé.
En aquesta emissora s'ha dit.
No es poden dir noms o no?
Joel Díaz. D'acord.
Però cadascú té l'optimisme que vol tenir.
D'acord, clar. Aquest doble vessant del Joel a vegades ens fa...
Però ahir, per exemple, parlàvem amb el Torquemada precisament d'això. Com que per comparativa el rival era l'opció era el PSG, clar, el fet d'haver salvat la bala fa que avui puguis estar satisfet. Després, òbviament, cal veure si el Barça té prou nivell per eliminar tots els rivals aquests.
Com es diu aquell
personatge?
Sí, o el personatge aquell del conte de Nadal.
Grinchy?
L'altre, el més clàssic. Scrooge, no?
Mister
el senyor aquí que ve... No. Jo simplement el que dic és que...
Jo no vull ser Mister Scrooge, però...
Lamentablement, ja portem molts anys seguint el Barça a la Champions i la Champions ens ha ensenyat que és una competició que quan... que és molt dura i que et fot unes garrotades al Barça, eh? I altres equips que tenen camins més plàcids.
Sí.
I per tant... en el passat,
era Atlético.
Sí. I per tant, és veritat que... objectivament, o com a mínim des d'un punt de vista de mirar els noms dels equips, tens la sensació que és millor que toqui el Newcastle, l'Atlètic Madrid o el Tottenham, després hi ha les semifinals i a l'Arsenal, que aquí ja no hi ha res a celebrar, que no que et puguis trobar doncs el PSG o el Liverpool, no? Però tampoc no tinc clar que això sigui realment un avantatge. Aleshores, avui, insisteixo, jo les anàlisis que he sentit eren situant el Barça a les semifinals directament. Aleshores, jo, bé, als quarts de final et pots trobar amb un Atlètic de Madrid, que no sé si la gent se'n recorda, però està a punt d'eliminar-te de la Copa, tot i que hi hagi qui pensa que hi haurà una remuntada èpica. Mm-hmm.
I el Costa acaba de dir-li al Salmu que ell ja veu el Barça a les semifinals. Ho has dit així?
Bé, no de manera tan categòrica com l'any passat.
Aleshores, que a mi, si el Barça m'inspirés... la confiança i la fiabilitat i la solvència que m'inspirava l'any passat, potser us compraria aquest mm-hmm. argument. Aquest any, que veig que qualsevol equip es digui Llevant, Mallorca...
Copenhague no se l'havia pregat, Marc?
Et fan tremolar? Home, doncs voldria ser una mica més prudent.
En tot cas, abans de renyar-nos a tots, ningú aquí ha dit que el Barça hagi passat cap eliminatòria. Només, parlo per mi, el que és evident és que t'han aplanat el camí. Si després no ho aprofites, és una altra història.
La pregunta és...
I que les sensacions no són les millors...
Mira, et vaig a fer una pregunta.
Ho ha dit avui Flick, després l'escoltarem.
Creieu que és més difícil una eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid que amb el Liverpool?
No.
Doncs, aleshores...
Jo crec que sí.
Jo
sí,
també.
Creieu que sí.
Que és més difícil amb l'Atlètic de Madrid
que amb el Liverpool?
O és igual? Difícil. No, perquè és més fàcil.
A mi és més fàcil, sí.
És més fàcil amb l'Atlètic de Madrid.
Amb el Liverpool.
Et volia dir això, si era més fàcil, sí. Sí. És més fàcil amb l'Atlètic de Madrid que amb el Liverpool.
Sí.
I amb què us baseu?
Home,
pues que el Liverpool em sembla un millor equip que l'Atlético de Madrid i que el Liverpool em sembla que té més arguments futbolístics
que
l'Atlético de Madrid.
Aquest any la Premier està fent el que està fent.
Sí, com l'Atlético.
L'Atlético de Madrid, d'entrada, tens un precedent d'enfrontament directe.
L'Atlético de Madrid...
Dubto que torni a haver un 4-0.
Ja aquest és el tema. És a dir, el dia del 4-0, que ara sembla que vols agafar com a exemple de la temporada del Barça...
Sí, hi ha una, per mi és un exemple de la temporada del Barça.
Per mi no. I ja et compro que el Barça no està com l'any passat a aquestes altures, però el dia del 4-0 hi ha una conjunció astral en què tot et surt malament i és un partit que tu el veus i a mi no em sembla un partit de 4-0.
No, però si vols, pots no agafar-te l'Atlètic de Madrid, ha agafat el Chelsea, ha agafat el PSG, que són grans rivals europeus que t'has trobat aquesta temporada i contra els quals no has pogut ser millor.
També
et pots agafar, en el cas del Newcastle, l'exemple que tens amb el Newcastle, vull dir que jo crec que...
És que tindrem setmanes per anar veient com avança el Barça i amb quins trobem i amb qui no. La realitat... L'únic que analitzem avui és que el sorteig és per fer la rua.
És bo respecte al que podia tocar, això.
Exacte, quan tu veus que tens...
Si no
un 50%
d'opcions. Això s'ha demostrat que mai és veritat. No
és veritat. L'any passat, el sorteig ens va dibuixar...
Havíem de guanyar la Champions i estava a la final.
Qui va dir que guanyaríem la Champions?
Va arribar l'Inter, que l'ha fet fora el Bodø Glimt, i mira...
Una pregunta només. Podries tenir el camí del Real Madrid?
Del Real Madrid, clar. Clar. O del PSG?
Preferiries tenir
el Madrid, City, Bayern.
City, Bayern.
Jo crec que és millor que et toqui el Newcastle que el City, evidentment.
I PSG semifinals
després el Bayern, segurament.
I és pitjor que et toqui el Bayern que qualsevol dels que va per la banda del
Arsenal.
Que l'Arsenal...
Dues coses. Una, que tens un 50% Newcastle, un 50% PSG. Et toca el Newcastle, el PSG és el campió.
Sí.
És cert, sembla que no està tampoc tan bé com l'any passat, però estic convençut que quan arribin els vuitens a l'equip de Luis Enrique estarà bé, segur.
No,
i després, és com ha quedat dibuixat, és que a l'altra banda està el Madrid, el City, el PSG, el Bayern, el Liverpool, el Chelsea, és que estan tots.
Sí, ho comentàvem abans amb el Murri.
Menys l'Arsenal.
És veritat que a l'altra banda, i són tots, també és veritat que tu jugues contra dos. Vull dir que no t'hi has d'enfrontar a tots aquests, vull dir que hi ha el PSG i el Chelsea, però d'aquests
però passarà
un. Però que no estan a la teva banda.
Sí, però que passarà un.
No,
vull dir
ja ho sabem. Sí.
Però a quarts de final no tindràs cap d'aquests.
Exacte. T'ha solucionat el sorteig d'avui, els vuitens i els quarts, te les has solucionat. Vull dir que, evidentment, després has de demostrar-ho.
A quarts de final... I no hem de treure aquest programa el dia que passim amb el...
I vés a saber la semifinal.
Jo només dic...
Perquè l'Arsenal és un... molt bé, però jo, per exemple, sóc dels que penso que la Premier l'acabarà guanyant el City.
Jo també
perquè,
ho penso.
Perquè a l'Arsenal sempre li passa alguna cosa.
Perquè fet, ha tingut...
Fa setmanes ja que li estan passant.
A l'Arsenal, des de Nadal cap aquí, va tenint pilotes de partit per sentenciar la Premier i falla, i falla, i falla. I ara està, em sembla, en 5 punts, però el City té un partit menys.
El City depèn d'ell mateix.
Sí, perquè també et dic que el City no és el gran City de Guardiola, les coses com sí, però vaja.
És millor que el de l'any passat.
Sí, home, no. Això
mira,
no...
per exemple, jo crec que el City elimina claríssimament el Madrid.
Jo també ho penso.
Per què? Però perquè veig com està el Madrid aquest any i com sí, està sí. El City. I el Madrid ha passat l'eliminatòria amb el Benfica. Bueno, tampoc és que hagi anat molt sobrat.
No, no.
Perquè Pavlidis només marcava els contra el Barça.
Exacte. Sí.
A veure...
Què anava a dir? Entenc la prudència. Jo no dic que el Barça estigui segur a semifinals de la Champions, però qualsevol culer... qualsevol hagués firmat el sorteig d'avui. Qualsevol.
Sí.
T'han aplanat el camí i semifinals.
Si l'aficionat jo l'entenc.
Després, que el Barça no està fi, que el Barça la pot pifiar, i tant que la pot pifiar, con el Newcastle, con el Bodoglim, si li toques el Bodoglim, o amb qualsevol, si no s'ho prenen seriosament, si no apretan una mica les tuerques, però això és una cosa... I una altra és que el Barça ha tingut molta sort en el sorteig d'avui. Molta.
Diu la Gemma.
Molta. O sea, qualsevol... O sea, és que tu et poses a dissenyar el camí del Barça en aquesta Champions
i hagués triat aquest.
I hagués triat... Sí. Tal qual, eh?
Això que diu la Gemma és...
L'únic que haguessis canviat seria que en el partit següent, si passen, el Newcastle, és que l'anada serà... Bueno.
Sí.
Serà en el Camp Nou i la tornada...
Això és una
deficiència.
L'únic, l'únic.
Si el rival... Parlo una hipòtesi. Si el rival fos l'Atlètic de Madrid, és una deficiència d'aquest format tan meravellós que té la Champions, que l'Atlètic de Madrid... Estem fent hipòtesi tot, però jo crec que és el que passarà. L'Atlètic de Madrid elimina el Tottenham, que va quedar millor classificat que el Barça, i llavors... li subroga
però
la posició.
Però és una deficiència des del teu punt de vista, des del meu punt de vista.
No, és una deficiència des de tot, des de com funciona tota la
situació. No,
des de,
clar, és un premi et premia pel mèrit de guanyar.
Però això no pot ser un premi, collons. Si fotem una fase que dura 400 mesos i un equip queda tercer i l'altre segon o cinquè i tercer, no pot ser que tingui més.
L'any passat no existia ni això, l'any passat.
No, l'any passat era sorteig.
Però aquí et premia que si, com va passar l'any passat, el PSG, que és l'última d'entrar pels pèls, es carrega el Liverpool, aleshores s'acaba de carregar el número 1. Pues,
enhorabona. I llavors,
doncs que menys
doncs llavors aquests 400 mesos
és,
de fase...
El seu premi és robar-li les tornades fora de casa.
Doncs llavors els 400 mesos de fase lliga que us entusiasmen, resulta no serveixen per res.
Serveixen perquè entres o no a la repesca i per classificar-te.
Per res, perquè llavors te'ls trobes i resulta que l'Atlètic de Madrid, que ha quedat pitjor que tu, té factor
que... Però aleshores el que tu vols és que hi hagi una lliga sense eliminatòries i ja està, perquè aleshores això és el més mèrit. El que ha quedat primer és el campió,
i
ja està.
Jo vull que un play-off, que és el que és això, funcioni amb les normes dels play-offs de tota la vida, que és que el que està millor classificat té el factor que...
Doncs aquest play-off han decidit que funciona d'una altra manera i jo no veig que sigui de manera contundent injust.
No, de manera contundent no. És obertament injust perquè un equip que ha fet pitjor lliga classificació que tu tindrà el factor camp. Deia la Gemma, i té raó, crec jo, que cap culer hauria deixat de signar el que ha passat avui.
No, seria el camí que hagués desitjat.
Sí.
Qualsevol.
Tots menys un. Roger Arbosa, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Perquè avui a Hansi Flick li han traslladat aquesta idea. Hosti, tu, quin sorteig, i no.
Sí, ell ho veu difícil, no està més tranquil, diu, per haver evitat el PSG, perquè diu que a la Champions doncs, tots els partits són difícils, que tots els partits costen i també costaran aquests dos partits contra el Newcastle.
No, why? Every game is important, okay?
No celebro evitar el PSG. Per què? Tots els partits són importants i no són fàcils. Això és la Champions. El Newcastle té un equip fantàstic i no serà fàcil. Per a mi sempre és important respectar el rival. Tothom vol arribar a la final i el Newcastle també ho voldrà fer.
But I think in Newcastle they also looking for that.
Molt bé.
Vale.
a vegades els entrenadors fan allò que
no volen
dir el que és de sentit comú, i és el que ha fet avui Flick. Vaja, això fins i tot el Bernat ens ho comprarà, que...
Jo i Flick i jo estem alineats, però vaja, no tenim raó, perquè
no.
Té raó l'aficionat.
Ah, però és que...
Quina llàstima que no s'hagi...
Que no ens estàs comprant, i Flick tampoc, ni que és millor que et toqui el Newcastle que el...
Quina llàstima, un City, un Bayern...
El partit serà complicat, evidentment que serà complicat, però molt pitjor seria...
Flick no pot dir que està content perquè li hagi tocat el Newcastle, perquè imagina't com ho rep el Newcastle. Clar, com ho rep el Newcastle, després t'endús aquell típic missatge de Twitter del Newcastle de... Doncs t'has endut una gran felicitat.
M'ha fet molta gràcia aquest migdia en directe directe a la Mònica Marchante a Movistar, entrevistava Deco i no recordo com li ha donat pas, però...
Sí, una cosa així, estem contents, no?
Deco diu, nosotros oficialmente nunca hemos dicho que preferamos al Newcastle, home, ja, oficialment ja ho sabem que no, però que ha corregut al cava, estic parlant de manera figurada, de portes endins, sembla poc discutible. Ha dit alguna cosa més, Flick, de Champions, o hi ha moda Vila-Real?
No, si estava content també per evitar l'altre costat del quadre, i ell preguntava que per què dieu això, que si hem vist l'altre, que també hi ha equips bons en el seu.
Això sí que li compraria, i aquí entroncaria amb el Bernat, d'escolta, la resta del quadre ja hi arribarem des de l'òptica de Flick, perquè bé, Flick també és conscient del que té entre mans, i a més demà, que això ja ho fa dies que ho penso, demà hi ha un partit contra el Villarreal, que després en parlarem, que segur que Flick té preocupació, perquè entre l'Atlètic de Madrid, el sorteig de Champions, etc., no es perdi de focus. D'aquí un moment anirem cap a Anglaterra per saludar un home que ens ajudarà a analitzar millor el moment actual del Newcastle, però abans tornaré a donar pas al Salmurri, perquè al marge de la informació sobre el sorteig de Champions d'aquest migdia, el Salmo també té informació sobre la continuïtat d'un jugador del Barça de cara a la temporada vinent.
Sí, de Marcus Rashford. Acord total per Marcus Rashford. L'actual direcció esportiva del Barça té lligada la incorporació de l'extrem anglès. El Barça pagaria els 30 milions d'euros que té d'opció de compra. Ho farien tres pagaments de 10 milions d'euros i, per tant, no farà ni oferta al Manchester United, sinó que directament farà aquest pagament dels 30 milions d'euros. I, a més, tampoc cal negociar les condicions amb el jugador, amb Rashford, perquè aquestes condicions estan tancades i acordades ja en el moment de lligar la cessió del futbolista del Manchester United. Per tant, tot acordat també amb Marcus Rashford. Això sí, aquesta operació depèn del fair play financer. I ara mateix tot això està aturat pel context electoral. La direcció esportiva del Barça treballa perquè l'operació tingui el menor impacte possible en el fair play. I en això és clau, per exemple, els anys de contracte que li signis a Marcus Rashford. Com més anys de contracte se signi, més amortització i, per tant, menys impacte en el fair play. Però en aquest sentit, el director esportiu Deco té molt clar que no volen fer un contracte llarg a Rashford, perquè Rashford és un jugador de 28 anys i no li faran un contracte, per exemple, de 5 anys. El Barça vol jugadors amb 30-31 anys com a màxim. I clar, tampoc tens clar exactament amb precisió quin fair play necessites per la inscripció. Però les xifres de l'acord estan tancades, el Barça està decidit a tirar endavant i ara només caldrà concretar-ho en aquest espai de marge salarial.
Doncs el final era conegut, que Rashford continuaria al Barça. El Salmo avui ens en dona la concreció dels detalls. Salmo, gràcies, bona feina.
Que vagi molt bé.
Maria Jaume, amb Sant Domingo Forever, que Sant Domingo són les festes del poble de la cantant mallorquina Lloret de Vista Alegre, i per celebrar-ho avui ens ha enviat una ensaïmada. Escolta, i...
molt bona, per cert. Ha cantat l'ensaïmada.
Saps què passa? A aquest costat de la taula sempre hi ha, cada tarda hi ha algú que es queda sense alguna cosa.
Ara no en tenia l'Arbusac, és que t'has quedat sense tastar-la.
Sí,
doncs t'haig de dir, Arbusac, que hi ha hagut algú a la redacció que ha repetit.
Sí.
Mira-la, ella.
El Salmo s'ha quedat... Ai, el Salmo. L'Arbusac s'ha quedat avui sense ensaïmada. Ahir ja bé, teníem per aquí...
La gent ahir ficant...
Ahir teníem per aquí la Laia Tudel, que es va quedar sense partit de pàdel. Vull dir, tothom es queda... Tothom perd coses pel camí. En fi, que molts d'èxits a la Maria Jaume, i aquest tema que ens explicava el Salva, que es va estrenar fa uns dies sobre Rashford, fent aquest petit parèntesi de la Champions. Bé, tots sabíem que la cosa acabaria així, fins al punt que en els termes que ho explica el Salmo, que estava concretat el pagament amb el United, que estava concretat els termes de l'acord amb el futbolista, bé, és difícil no pensar que això ja venia acordat de casa, vaja. Que jo crec que Rashford s'ha guanyat el preu que costa que el Barça se'l quedi, però que si no hagués estat així, no sé si la cosa hauria acabat igual. És que, en aquests casos, recordeu aquell defensa que el Barça ha fitxat al Valladolid, un tal Mario?
Sí.
Que venia cedit, era, perdó, coix...
Estava fitxat, sí.
I ens el vam quedar l'any següent perquè ens havia...
Perquè ja estava la camisa lligat. Sí.
Pràcticament no va jugar, però...
Perquè l'opció de compra era obligatòria, no? No com aquella de l'Inter amb Rafinha, el Rafinha, germà de Thiago.
Exacte, que ningú entengui que estic comparant Rashford amb Mario, perquè aquell nano, evidentment, no donava el nivell, i jo crec que Rashford, per ser un jugador suplent, jo crec que dona més que... Vaja, com a mínim estadísticament està donant el nivell, i davanters de la qualitat de Rashford a 30 milions no n'hi ha, llevat que acabi contracte.
Però sí, jo, a veure, la situació és la que és, i el jugador jo crec que ha donat un rendiment prou acceptable. El dubte filosòfic que se'm planteja és si el Barça ha de gastar-se 30 milions en un suplent.
Aquest és el tema...
30 milions més la fitxa del jugador.
Més que en un suplent, Bernat... és que si realment estem abocats aquest estiu, que jo no ho sé, a buscar un davanter de primer nivell, potser et faran falta. Uh-huh. Això és una pregunta que jo em faig.
L'altra opció és que no hi hagi una estratègia, entre cometes, comercial, que faci que Rashford ara tu el fitxis, per exemple, faci un bon Mundial, si és que se l'acaben duent Tuchel amb Anglaterra, sí, no revaloritzi, i aquests 30 milions...
Ja, però això és arriscadíssim.
És arriscadíssim.
Jo crec que els fitxen per quedar-se.
Sí, és que si és per fer negoci, en aquest cas... és molt arriscat perquè el jugador ja té una fitxa, imagino, molt alta, perquè ja la tenia el United, i encara que li vull pensar que el nou contracte serà amb una xifra a la baixa respecte al que cobrava el United, t'ha de venir algú que assumeixi la seva fitxa i que et vulgui pagar 60 milions, no?
Bé, perquè el que passa que és un futbolista anglès. A Anglaterra, els futbolistes anglesos, valgui la redundància, tenen molt cartell, perquè a més els necessiten, perquè hi ha una obligació legal de tenir una sèrie de jugadors nacionals, i si són internacionals encara més, que per completar les plantilles, i a més tenen molts diners. Però vaja, tot això era una locubració meva. Ja veurem. Jo insisteixo, a mi gastar-se 30 milions d'euros amb un suplent és una cosa que la puc entendre, però també em pot generar algun dubte.
Des de l'òptica del jugador també és una elecció curiosa, perquè Rashford al United, si no estic equivocat, i crec que no, guanyava 16 milions nets per temporada, i aquí no guanya ni la meitat que això. Uh-huh. Llavors, bé, és possible que la Premier mateix trobés altres opcions que li sortissin més bé de salari.
Crec que va ser una elecció seva, recordo.
Ja, sí, venir per una temporada, sí, però ja instal·lar-te aquí...
No aquest estiu, a l'hivern de l'any passat,
ja volia venir.
Sí,
és veritat.
Ha escollit Barcelona i el Barça, i es vol quedar aquí. Jo crec que són millors els números, possiblement, que les sensacions, tot i que crec que ho ha fet bé, eh? Els números són molt bons, i per mi és un jugador supervàlid. O sigui, quan Rafinha és Rafinha, però quan no ha estat Rafinha, ja ha estat ell, crec que ha cobert bé la baixa de Rafinha. És qüestió també de
Flick ho vol i Deco ho vol. Volen tenir dos, no diré dos titularíssims perquè és impossible, però dos jugadors que puguin ser titulars per posició. La temporada passada pràcticament eren tres, perquè tenies Ansu i a Pau Víctor, que pràcticament no jugaven. Jugaven sempre els mateixos.
Sí, sí,
ara aquesta temporada tens Lamine, Rafinha i Ferran Lewandowski.
Sort
i,
que el vas portar, perquè amb Rafinha i els partits que s'ha perdut, clar, sense Rashford hauria tingut un problema.
Per tant, jo crec que és el que deies tu, per 30 milions pocs jugadors d'aquest nivell trobaràs, pocs o cap.
Jo tinc sensacions oposades en Rashford. És veritat que no està fent malament, que és un jugador vàlid, però em passa com al Bernat, que és lo de, em sembla, o sea, és que parlem de 30 milions com si no fossin res, i són 30 milions. I crec que Rashford és molt més vàlid quan el Barça no funciona bé com a equip, que quan el... O sea, ell brilla quan el Barça està caòtic i quan el Barça no juga bé. I ell apareix ahí i et fa una passada o et fa un gol. Quan el Barça funciona com a equip, Rashford no sembla que estigui... dins de l'equip en aquell moment. És com... És un vers lliure.
Una mica
lliure.
Per lliure, sí.
És un vers lliure.
No és harmònic.
Ara, li vaig fer un dia una pregunta al Ricardo Arrimada, privadament, és a dir, no la vaig fer en antena, però ara avui la faré
la
pública
revelar,
i us trasllado. Sí, sí. Precisament al voltant de Rashford i sobre si s'havia de recomprar. I li vaig preguntar, tu prefereixes quedar-te a Rashford o recuperar Abde, per exemple? Jugadors diferents, però que tenen, diríem... Bueno, una posició atacant, no?
O Jean Virgili.
Jean Virgili.
Sí, ell em va parlar de Jean Virgili. Jo no dic Jean Virgili, que em va agradar molt, com a mínim el que li vaig veure el dia que va venir amb el Mallorca, perquè potser encara és massa jove, però Abde, dins del que cap, ja s'ha convertit en una realitat.
El timoniat.
Sí.
I què va dir?
No me'n recordo.
No,
volia traslladar la pregunta.
No va respondre clarament.
Jo no sóc cap...
És sensacional.
No sóc una gran fan de Rashford.
Venia a seguir a tots.
No, però és que jo volia que contestessis la pregunta.
Jo no sóc una gran fan de Rashford, però té bastant més gol que Abde. I per jugar en aquella posició...
Gol, sí, desequilibri individual, jo crec que no. Sí.
No, clar, però en aquella posició no està jugant algú amb desequilibri.
No, és veritat, és veritat.
Però tu ja tens Rafinha, que és un jugador que no és de desequilibri, i potser en tindries un altre.
Però tu tens dos de desequilibri ara, que te poden agradar més o menys, que un és Lamine Yamal, que òbviament t'agrada, i l'altre és Bardaggi, que et pot agradar més o menys, i aquí ja ho entenc.
A mi m'agrada més Abde que Bardaggi.
Sí?
Abde
que Bardaggi. Abde, és que Bardaggi no l'hem vist jugar regularment. No podem saber si és regular o no. Abde no és regular.
No voldria posar en paraules meves coses que potser no va dir el Ricard, però jo crec que em va dir que es preferia quedar-se a Rashford per com juga el Barça de Flick.
Mira, si no en trobem un de clar, dilluns farem un torquelab sobre Rashford, Jean Virgili...
Però Jean Virgili també el va introduir.
I el dimoniat. En fi, de moment tancarem aquí aquest mini debat sobre Rashford, que...
Jo em quedaria Abde. I jo recuperaria Abde.
Ho havíem intuït des del moment en què planteges la pregunta.
I no hauries comprat Rashford perquè...
No, jo preferiria Abde. El que m'aporta m'agrada més, de desequilibri, d'electricitat, de diferència respecte a jugadors com Rafinha, com Ferran, com...
Molt bé, doncs aquí ho deixarem. El que ja és segur, ens ho ha explicat el Ramon Salmurri, és que Rashford l'any vinent serà propietat del Barça i, per tant, tot indica que formarà part de la plantilla de Hansi Flick com aquesta temporada.
Si el poden inscriure.
Sí, això també ho ha dit el Salmurri.
Bueno, però és que jo vull pensar que si fan aquesta operació de 30 milions, tenint en compte que Deco obertament ha dit que necessiten... Bueno, obertament no, però... se li entén que necessiten un davanter centre i un central, és perquè per fi aquesta temporada aquest hivern estaran a l'1.
Fa 5 anys que estem dient, jo vull pensar que ho fan perquè poden inscriure.
No
han pogut inscriure l'1-1.
El que no està tan clar és que el Barça pugui fer un gran fitxatge aquest estiu, encara que estigui en 1-1. i no per una qüestió d'inscripció, sinó per una qüestió de massa salarial. Però bé, això ja...
també marxaran. També marxaran.
A veure, que tinc resposta.
Massa salarial. La massa salarial de Lewandowski t'allibera una mica.
Respostes del director de la TDT. Aneu fent, que vaig...
És que hem de fer una pausa.
No, que ho vaig dir bé. Que ho he dit bé. Que va ser Rashford, la resposta de Rashford, per les característiques de l'equip de Flick.
O sigui, ella apostava per Rashford i tu per Rapte.
Sí.
Molt bé. Va, ara sí, farem una pausa, que hem d'acabar de reblar l'anàlisi sobre el Newcastle, però abans, bé, insisteixo, pausa amb entrepà de tutopistes.
La tutoria, pista número 2.
Internacional que va jugar al Barça. Qui és?
És un internacional que va jugar al Barça i es va retirar el 2016. Uns instants per la reflexió.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare... Pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça!
Renoi.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
La justícia és donar a cadascú el que és seu, no? I evitar que les altres persones trepitgin els teus drets, no? Però també hi ha molta gent que trepita la justícia com que li donin la raó a ell.
Un informatiu sense presses.
Sempre tingues al cor la idea dita que has d'arribar-hi, és el teu destí. Però no forcis gens la travessia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Cap persona és una illa completa en si mateixa. Cada persona és un tros de continent, una part del tot.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Per donar context als grans titulars.
A la Finestra Indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana amb l'estrena de Sorry Baby, la primera pel·lícula que dirigeix Eva Víctor, el retorn als cinemes de la saga Scream i la nova sèrie de Steve Carell.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit, les pel·lícules i les sèries més bones a Catalunya Ràdio.
Ciutadans i ciutadanes del planeta Benzina, ja el tornem a tenir aquí.
Si
Si torna al Mundial, torna Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Ep, ep. És l'any de la història amb més campions a la graella. N'hi ha 15.
Arrenca el Mundial de MotoGP i el podreu seguir al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
Sempre amb doble transmissió. Dissabte la cursa sprint i diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
39 anys seguint el Mundial, 12 temporades fent les curses en directe. Perquè el Mundial és nostre.
Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Tailàndia.
A l'app i web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
La tutoria, pista número 3.
El nostre protagonista té una Champions, entre altres títols, amb un equip anglès. Qui és?
Parlem d'un futbolista que té una Champions amb un equip anglès, que es va retirar el 2016 i que és internacional i va jugar al Barça. No veig cares de decisió, per tant, anem al següent protagonista.
La boira m'atrapa, jo sóc de barra, el Jerry em rescata per ti. Em poso en cubata, baixem la persiana, que hi fa aquest xaval per aquí. M'apropo i li dic, amb totes les dies, això no és la classe dels ànecs.
5 minuts i les 8. Hem parlat del recorregut del Barça, hem parlat del recorregut i ens hem discutit sobre la dificultat i les possibilitats del Barça.
Discutir,
això
és una altra cosa.
Però encara no hem entrat en matèria d'aquest Newcastle, que el Barça coneix bé d'aquesta temporada. Ja va guanyar per 1-2 a St. James's Park en el primer partit de la fase Lliga, però clar, han passat uns quants mesos i ens volem actualitzar. I per això saludo un home que va formar part de l'staff tècnic del Girona, però que fins fa uns mesos ho era de l'staff tècnic del West Ham a la Premier League anglesa. Parlo del Narcís Pélac, que futbolísticament el coneixem com a Chicho. Chicho, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Molt bé, i vos?
Molt bé, també, gràcies.
A què ens dediquem ara, després de deixar el West Ham?
Ara desconnectar, estar tranquil, esperar fins la temporada vinent, i de moment pues, anar reflexionant també, anar veient futbol i intentar millorar tots els processos de cara a la temporada vinent.
Això ens va bé, anar veient futbol, interpreto que venint d'on vens, anar veient Premier, i aquí et llanço la primera pregunta. Del Newcastle que es va trobar al Barça el setembre, el Newcastle que es trobarà al Barça ara al març, i que, per exemple, sabem que va 11 a la Premier, però també sabem que ha atropellat el Karabakh amb una golejada. Hi ha molta diferència?
Bueno, jo espero que sí, perquè és veritat que el Newcastle aquest any està tenint una edició de la Premier League complicada. Totes les esperances ara, evidentment, estan en una eliminatòria contra el Barça, en intentar competir molt bé a Europa. St. James Park estarà de gala, ja sabeu que hi ha un ambient elèctric i els fans ho saben i apretaran molt. El Newcastle és un equip molt físic, no sé si serà molt diferent o no, però sé que a St. James Park apretaran i apretaran molt bé. A més, intentaran incomodar molt el Barça, que saben que és un equip basat en la pilota.
Ara destacaves precisament la fortalesa que tenen a St. James Park. Diries que fora de casa baixa molt el nivell del Newcastle?
Jo crec que el Newcastle sí. A fora de casa és diferent. A St. James Park hi ha un ambient... Jo diria que és un dels camps més, si no el més sorollós de la Premier. És un camp dificilíssim i el Newcastle és un equip molt, molt atlètic, amb molta força, jugadors que poden guanyar molts duels, i ho basaran en tot això, en intentar incomodar molt el Barça a la sortida de pilota, en robar, celebren els robos com si fossin gols, i evidentment tinguent el primer partit a St. James Park apretaran moltíssim.
Vull preguntar per dos noms propis. El Newcastle té la baixa de Bruno Guimaraes, que a mi em sembla el referent al mig del camp. No sé si equiparable, per exemple, consideres a l'absència de De Jong al Barça.
Pues sí, la veritat és que Bruno Guimaraes dona molt de criteri amb la pilota, a més de tot el que porta sense pilota, és el líder de l'equip, jo diria, i és una baixa molt important per ells, molt sensible, però tot i així tenen molts recursos. És un equip, ja com he dit, molt perillós després del robo, ja sigui pressionant a dalt i amb atacs ràpids o fins i tot quan s'organitzen a darrere. És un equip ordenat, és un equip que està molt ben treballat. Eddie Howe, els seus equips sense pilota, realment estan molt ben ordenats i tenen velocitat per sortir, perquè Gordon desequilibra molt bé, Langa corre molt bé quan té espais per davant, i al mig del camp Joelinton, que suposo que estarà de tornada ja, Tonali, són molt bons futbolistes. A part, per no parlar també de la pilota parada, que és un equip exigent, és un equip molt exigent.
Ah, i ens deia el Torquemada que últimament Voltemade està jugant més de mitja punta, tot i que originalment ell semblava un nou, és aquest davanter tan i tan alt que té el Newcastle. Què et sembla aquest moviment?
Sí, té més capacitat associativa de la que aparentment pugui semblar per la seva estatura, diguéssim. Sí, sí, i sí que és veritat que...
Fot 2 metres, el tio.
Sí, sí, en els últims partits se l'ha vist molt més de 10 que de 9, vinguent a rebre, i té bastanta capacitat associativa, i és veritat que el Newcastle en els últims partits ha competit molt bé. He vist alguns d'aquests partits, tenia un calendari molt i molt exigent, amb moltes sortides, i han tret punts, i l'última eliminatòria, Carabac, van estar molt bé també. Per tant, jo pronostico una eliminatòria complicada pel Barça. Evidentment el Barça, pues, té inclús més que el Newcastle, però sobretot les sortides en James Park és un partit que s'ha d'encarar bé, i el Barça haurà de dominar moltes facetes del joc.
Ara que dius això del calendari, ho comentàvem abans, crec que fora d'antena, el Newcastle, abans de rebre el Barça, rep el City a la Premier. Entre els dos partits de l'eliminatòria ha de visitar el Chelsea. I, vaja, la seqüència és United, City, Barça, Chelsea i Barça. Vaja, un mes de març per a nosaltres, que ens encanta dir que el calendari fa turmalets i tal. Això sí que és per...